Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
6:45. Bona tarda, amics i amigues. La teologia i la saviesa en general han d'estar al servei del poble i del bé comú. Així s'expressa el Papa, no pas amb aquestes paraules textuals, però sí amb aquesta idea, en un missatge adreçat als participants en un congrés panafricà que es fa aquests dies a Kènia. Francesc els anima a caminar junts per la justícia social i la unitat en la fe, un signe profètic per aquest món que tan sovint, malauradament, ignora l'Àfrica. Salutacions a la Paula Moreno a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us parlarem de Simfonia del desert, un llibre escrit per l'advocat Àngel Miret, col·laborador de Ràdio Estel. Narra la història d'un somni simbòlic i recurrent de moltes persones que en aquest relat protagonitza el pelegrí. I el moviment de centres d'esplai cristians de Catalunya denuncia que el treball preventiu de la Generalitat contra els incendis s'hauria hagut de dur a terme abans, unes setmanes abans, entre les federacions i la mateixa administració. I aquesta tarda entrevistem Ramiro Arca, responsable de l'Associació d'Amics de l'Apòstol i del Camí de Sant Jaume a Barcelona. La proximitat de la festa de Sant Jaume i també les rutes jacobees en seran protagonistes. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha expressat el seu desig que una teologia sapiencial sigui la bona notícia de la misericòrdia. Ho diu així en un videomissatge que s'ha fet públic avui i que va adreçat a la Xarxa Catòlica Panafricana de Teologia i Pastoral, amb motiu del segon Congrés Catòlic Panafricà, que es fa des d'avui fins divendres a Nairobi, la capital de Kènia. Francesc qualifica de bon senyal una trobada com aquesta.
És un signo de esperança que teòlogos, laicos, sacerdotes, religiosos, obispos hayan tomado esta iniciativa de caminar juntos. Juntarse para discernir qué nos dice Dios hoy, no solo para atender las necesidades desafiantes, ciertamente, sino también para hacer realidad los sueños africanos, sueños sociales, culturales, ecológicos, eclesiales. Y esto ya es señal de una iglesia africana en salida.
El pontífex recorda que a partir dels seus últims viatges a l'Àfrica ha captat el gran potencial d'aquest continent.
Sigan adelante. En mis visitas a África siempre me ha impresionado la fe y la resiliencia de esos pueblos. Como comenté durante mi viaje a la República Centroafricana en 2015, África siempre nos sorprende. Hagan surgir lo mejor de ustedes en estas reflexiones para que sea sorpresa, para que nazca esa creación africana que nos da una sorpresa a todos. Porque África es poesía. La sabiduría de los ancestros africanos nos recuerda para esta importante convocatoria que las montañas nunca se encuentran, pero la gente sí.
I en el marc del Sínode 2023 i els treballs que ja realitzen, el Sant Pare reivindica, a més, el camí de tots junts mirant el futur.
Sigamos adelante, juntos, acompañándonos, ayudándonos y creciendo juntos. Que una teología sapiencial como la que ustedes proponen sea la buena noticia de misericordia para los pobres y alimenta a las personas y comunidades en su lucha por la vida, la paz y la esperanza. Que el Espíritu Santo los inspire. Que de este congreso salgan caminos que la Iglesia necesita. Caminos de conversión misionera, ecológica, de paz, de reconciliación y de transformación de todo el mundo.
La Xarxa Panafricana de Teologia i Pastoral Catòlica que organitza aquest congrés va sorgir del projecte Catolicisme Africà, que es va posar en marxa ara fa 7 anys. Actualment té la seu al Centre del Catolicisme Mundial i la Teologia Intercultural i compta amb 187 membres actius, entre ells estudiosos africans de camps molt diversos i treballadors pastorals de primera línia, que també es dediquen a una varietat de ministeris. El projecte Catolicisme Africà va ser un esforç de col·laboració internacional per generar la producció i la distribució de recursos acadèmics que fossin més ampliats i pastorals dels catòlics africans.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 5 minuts de 6:45, canviem de qüestió. Sinfonia del desert és el títol d'un llibre escrit per l'advocat Àngel Miret. Narra la història d'un somni simbòlic i recurrent de moltes persones que protagonitza el pelegrí en aquest relat, amb la base de deixar tot el que han estat els fonaments vitals per emprendre un difícil camí a peu del desert sense cap altra fita que no sigui la d'entendre la humanitat i la transcendència de la seva ànima. L'existència de dos éssers, Nabuc i Tuparc, que representen el bé i el mal i que es presenten amb la figura d'un petit ocell i d'un gat, fa que Miret parli d'aquesta existència de dos éssers, de dues persones representades, com dèiem, en aquests animals. En una entrevista del programa Camins de Ràdio Estel, Àngel Miret va destacar ahir la inspiració que va tenir amb el treball. Àngel Miret també va destacar el contingut espiritual.
Hi ha el que en el llibre se'n diu l'ésser. L'ésser en majúscula. L'ésser vol dir, des de la meva perspectiva, Déu. I en el meu cas, el Déu dels evangelis, el Jesús dels evangelis. Però que obro la porta en el llibre perquè siguin també altres espiritualitats. En el llibre apareixen en reiterades vegades persones musulmanes i referències a l'islam, però també al budisme i altres estructures espirituals que, des del meu punt de vista, també representen allò que representa el Jesús dels evangelis, que és la recerca de la fraternitat, de la justícia, de la bondat.
Àngel Miret, un cristià compromès, que ha estat, entre altres coses, secretari general de Migració de la Generalitat i també gerent de l'Ajuntament de Barcelona, destaca que cada capítol d'aquest llibre sobre el desert és una reflexió.
Cada capítol el que intenta és reflexionar sobre alguna qüestió que a mi, i crec que a tothom, ens preocupa. Per exemple, la bondat, però també la indiferència. Per exemple, un dels capítols que a mi m'agrada molt és el del dromedari. És la història d'un dromedari que parla amb el pelegrí i d'alguna manera li explica el per què ell no ha volgut recollir una parella de joves que estaven a punt de deshidratar-se en el desert i ell portava sal, anava de les mines de sal a portar-les a l'amo, al mercat de sal, i per què no el recull. D'alguna forma és la indiferència, o si vols, la por. Hi ha altres capítols que reflexionen sobre la violència. Altres sobre els estereotips, diguem-ne, d'algunes facetes de les religions.
El temps en què transcorre aquest relat és atemporal i l'espai està situat en algun lloc inconcret del Pròxim Orient, segons explicava també ahir en aquesta entrevista Àngel Miret. A més, destaquem que l'alt risc d'incendis i el pla de prevenció establert per la Generalitat des de divendres ha afectat ja més d'un centenar i mig d'activitats de lleure arreu de Catalunya. Això ha implicat rutes, campaments i camps de treball suspesos o bé traslladats a algun nucli habitat. Davant d'aquesta situació, el moviment de centres d'esplai cristians catalans té clar que es tracta de mesures necessàries, però que s'haurien d'haver dut a terme durant les setmanes prèvies entre les federacions i la Generalitat. Afirmen que es podrien haver buscat solucions de manera més eficient sense tants maldecaps per a les entitats de base. En un comunicat dels esplais cristians, conjuntament amb els Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya i altres associacions de lleure, es reivindica un treball col·laboratiu entre aquestes organitzacions i l'administració catalana i remarquen que ja són més de 3.800 assistents entre monitors i participants que han hagut de buscar alternatives en poc més de 24 hores. Les entitats conclouen que, malgrat la crisi climàtica, cal garantir el dret dels infants i els joves a gaudir del lleure educatiu en condicions de seguretat.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Com us anunciàvem, s'acosta la festa de l'apòstol Sant Jaume, tot un referent de l'espiritualitat i la fe cristiana arreu d'Espanya i arreu del món, amb un especial impacte en la ruta dels coneguts camins que porten fins a Compostela, a Galícia, i que segueixen cada any desenes de milers de persones a peu, en bicicleta o a cavall. Des de Barcelona es van recuperar fa uns anys les rutes jacobees de Catalunya, que venen de tres punts del Pirineu i arriben a Lleida passant per Montserrat. A només 6 dies de la festa de Sant Jaume I quan queden 5 minuts perquè siguin 3 quarts de 7, saludem en directe Ramiro Arca, responsable de l'Associació d'Amics de l'Apòstol i del Camí de Santiago a Barcelona. Senyor Ramiro Arca, bona tarda.
Sí, bona tarda. Bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com es presenta la festa de Sant Jaume? Em sembla que en una dinàmica ja de més normalitat, després dels mesos durs de pandèmia, hi haurà una eucaristia a les 12 dilluns vinent a l'església de Sant Jaume de Barcelona, oi?
Després dels anys que hem tingut d'estancada, ara aquest any tindrem una missa, pues, tornarem a la casa nostra, a Sant Jaume, a fer la missa aquest any, del mateix 25, el dia 25, que nosaltres, encara que no sigui festiu, ho fem sempre amb aquest dia.
Sí, a les 12 del migdia, en aquest cas. Sabem que hi ha pobles i ciutats de Catalunya on és festa gran, Sant Jaume, per exemple, Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès, o Sant Pol de Mar, al Maresme. Són llocs on la festa de Sant Jaume, doncs, és molt sagrada, com també ho havia estat abans. Però bé, deixant de banda els temes del calendari laboral, com va, senyor Ramiro Arca, ara mateix, al ritme de pelegrins que demanen aquesta popular llibreta i que volen seguir el camí de Sant Jaume? Continua augmentant, no?, després del pitjor de la pandèmia.
És el que té, de pelegrins. Aquest any encara han augmentat.
Molt bé, molt bé.
Van cada vegada més, perquè ja saps tu que ara ja és internacional, no és Espanya, no és Europa, és mundial el camí.
Sí, sí, venen holandesos, italians, nord-americans, de tot arreu, oi?
Sí, 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 de Sud-amèrica, de Nord-amèrica, del Centre-amèrica, de tots. Fins i tot tenim un camí des de la Patagònia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Perquè el camí, això ho hem de dir també, comença a casa de cadascú, oi? És a dir, la sortida de casa ja és un inici del camí, encara que després són les rutes oficials les que es fan, oi?
Això és el màxim. Cadascú el camí comença comença a casa seva. Uh-huh. I el pelegrí que ho vol fer sencer comença a casa seva.
Senyor Ramiro Arca, el fet que aquest any Sant Jacobeu hagi estat doble, perquè era l'any passat, però la Santa Seu el va allargar per la pandèmia, ha estat beneficiós? Suposo que sí. El fet que siguin dos anys sants, vull dir.
M'aprova que és any sant de seguir, són dos anys seguits, sí.
Són dos anys seguits, exacte, sí, sí. Doble, sí, sí.
El Sant Pare li va fer la concessió d'un any extraordinari, ja que teníem els dos anys d'enrere que no teníem pelegrinació, us va donar aquest premi.
Aquest 2022 també, i avui doncs animem els qui ens escolten i que es vulguin plantejar fer el camí de Sant Jaume, potser només un tros aquest any, o potser la part final, aquests 200 anys. Recordem que per obtenir la Compostela de Pelegrí cal fer com a mínim 100 quilòmetres a peu, 150, si no recordo malament, en bicicleta o a cavall, no? Aquesta és la condició.
200,
perdó.
En bicicleta i 200 també a cavall.
A cavall. 100 a peu o 200 en bicicleta o a cavall. Doncs sí. Que sigui un any profitós, no només per l'impacte econòmic a Galícia, per l'arribada de persones a Galícia i altres comunitats, sinó sobretot a nivell espiritual. Senyor Ramiro Arca, president de l'Associació d'Amics del Camí de Sant Jaume a Barcelona, un plaer conversar amb vostè. Bona festa de Sant Jaume. Ja seguirem parlant aquests propers dies, però celebrem que ens ho hagi explicat vostè. Bona tarda.
Bé, pues moltíssimes gràcies, i els que vulguin acompanyar-nos el dilluns a la missa a les 12, ja sap.
A l'església de Sant Jaume del carrer Ferran de Barcelona.
Exacte, moltes gràcies.
I adéu-siau.
Bon dia.
Bona tarda.
I també que tinc una notícia de vostè.
Que, ah, sí, de l'ordenació diaconal, no?
Que li van fet un nomenament molt, molt important.
Doncs
que
així estem.
Que tingui molta, molta, molta sort, molta vida.
Molt bé.
Per poder fer aquesta tasca que
aquest servei
dia en dia augmenta per vostè.
Adéu-siau, senyor Ramiro Arca. Una abraçada. Adéu. Sí. I acabem recordant-vos que el Misteri de la Selva ha tornat als seus assajos amb normalitat de cara a les representacions del 14 i el 15 d'agost. Us deixem amb les vespres de Montserrat.